Ja són les dues.
Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
Dia clau per al futur del Banc Sabadell. L'entitat catalana ha celebrat dues juntes d'accionistes on aquests han aprovat la venda de la seva filial britànica al Santander per 3.300 milions d'euros i validaran repartir un dividend extraordinari de 2.500 procedents justament d'aquesta operació. Dues decisions estratègiques que seran clau per saber si el BBVA segueix endavant amb l'OPA hostil sobre el Sabadell o si finalment es fa enrere. Escolteu el president del Banc Sabadell, Josep Oliu.
La propuesta consta en el orden del día de esta junta y es independiente de la OPA y se podría o se propondría llevar a cabo tanto en el contexto actual como en un contexto sin OPA, por su clara aportación que es beneficiosa para el banco y para sus accionistas.
És dimecres 6 d'agost de 2025. Tenim més titulars. Segueix sense control l'incendi de l'Occitània, Albert Güell.
Un foc que afecta una àmplia zona entre Narbona i Carcassona i que ja ha cremat 13.000 hectàrees i ha provocat la mort d'una dona. El fum i l'olor han cremat, han arribat a diverses comarques de Catalunya i el president de la Generalitat ja ha ofert el seu suport en el cas que sigui necessari.
Afluixa la calor, que demà, però, tornarà amb més força encara.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha desactivat els avisos vigents, tot i que aquests podrien tornar a activar-se de cara al cap de setmana, quan les temperatures sembla que pujaran de forma considerable.
La visió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
Bon dia, matí de dimecres, estable, tranquil, assolellat al conjunt de Catalunya i que de tant en tant tenim el pas de núvols alts. Una tramuntana que ja des de primeres hores del matí bufava, sobretot al nord del Cap de Creus, i que a partir de la tarda tendirà a afluixar. Una tarda que es presenta tranquil·la, assolellada al conjunt, tot i que tindrem diversos punts on les nuvolades aniran en augment, per exemple, entre l'Aran, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça, també entre la Cerdanya i el Ripollès, i a cavall de les comarques del sud del Baix Ebre i també del Montsià. Totes aquestes nuvolades a la tarda no ens deixaran precipitacions. I és que les properes hores les temperatures màximes no pujaran tant com ahir. No esperem arribar als 40 graus i els valors més elevats els ubicarem ja aquestes properes hores al sud del Pla de Lleida, màximes entre els 35 a 37 graus. I a la resta del país els valors no pujaran tant, entre els 30 a 33 graus. Que vagi bé.
Més coses prohibides, totes les rutes d'alcohol a Barcelona.
L'Ajuntament ha decidit estendre la mesura a tota la ciutat i durant tot el dia amb l'objectiu de garantir la convivència, l'escans veïnal i la salut pública. Fins ara l'activitat està restringida només a Ciutat Vella i a l'Eixample i en horari nocturn. Jordi Valls és l'alcalde accidental.
La decisió que hem pres ara és ampliar-ho tota la ciutat. Aquestes experiències a la ciutat no li interessen. No volem aquest tipus d'experiència i s'ha de dir que des del moment que Ciutat Vella i després l'Eixample ha fet aquest plantejament de prohibició des d'un punt de vista formal, el nivell de compliment ha estat alt.
Desallotgen 8 pisos d'un bloc ocupat a Girona.
L'actuació l'han fet els Mossos d'Esquadra a un immoble de la Ronda Ferran Puig. L'edifici té problemes estructurals però hi vivia gent des de fa mesos. En l'operatiu els agents han detingut dues persones que tenien marihuana.
Cultura presentada a la nova edició del Peplum.
El festival de cinema que se celebrarà a Empúries entre el 21 i el 23 d'agost i on els amants de la història de grecs i romans podran gaudir d'una programació que combina projeccions amb activitats divulgatives.
Esports Ignasi Trapero, el Badalona és el segon semifinalista de l'Històries de Futbol.
Sí, els de Pedro Dolera van superar la Vilanova per 1-0 i l'Horta per 3-0 i jugaran dissabte contra el Reus buscant una plaça per la final.
Al control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació, José Gallardo, passen 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'aquest dimecres, la doble junta d'accionistes del Banc Sabadell que ha aprovat la venda de la seva filial britànica al Santander per 3.300 milions d'euros i validarà repartir un dividend extraordinari de 2.500 milions procedents justament d'aquesta operació. Dues decisions estratègiques que seran clau per saber si el BBVA segueix endavant amb l'OPA hostil sobre el Sabadell o si finalment es fa enrere. El Banc Basc prendrà una decisió, dit, definitiva al setembre. Televisió de Sabadell, Mònica Martín, bon dia.
Bon dia. Doncs, efectivament, la Junta General Extraordinària d'Accionistes del Banc Sabadell ha aprovat per unanimitat la venda de la seva filial britànica TSB al Banc Santander per 3.100 milions d'euros. TSB és especialitzada en hipoteques al Regne Unit i va ser adquirida pel Sabadell el 2015 per 1.950 milions d'euros. Mentrestant, l'OPA del BBVA sobre Sabadell segueix en curs amb la CNMV pendent d'aprovar el seu fullet. El president Josep Oliu ha destacat que la venda és independent de l'OPA del BBVA i beneficia clarament el banc i els accionistes.
La propuesta consta en el orden del día de esta junta y es independiente de la OPA y se podría o se propondría llevar a cabo tanto en el contexto actual como en un contexto sin OPA, por su clara aportación que es beneficiosa para el banco y para sus accionistas, por su alineamiento con la estrategia definida por el Consejo de Administración en su día.
L'acord inclou mesures per evitar competència i captació d'empleats i modifica el contracte tecnològic amb TSB durant 4 anys. L'operació està pendent d'aprovacions reguladores del Regne Unit i del Banc Central Europeu. La segona votació, acabada fa tot just uns minuts, també s'ha aprovat per unanimitat. En aquest cas ha estat per un dividend extraordinari de 2.500 milions d'euros associat a l'operació de venda del TSB.
Gràcies, Mònica, per aquesta última hora. I en clau, encara en clau econòmica, els Estats Units s'han de fer oficial aquest dimecres com queden els aranzels que aplicarà a la Unió Europea a partir de demà mateix.
En les últimes hores, el seu president Donald Trump ha atacat novament la Unió i ha amenaçat de pujar els aranzels al 35% si els 27 estats membres no compleixen el pacte dels 15 establert a finals de juliol. Fa tot just uns dies, la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, es va comprometre a invertir 600.000 milions d'euros en energia als Estats Units. Ara sí, si la Unió no compleix, Trump ha amenaçat d'incrementar el gravamen pactat.
I la patronal de les petites i mitjanes empreses, PIMEC, ha xifrat en més de 878 milions d'euros l'impacte econòmic de la gran apagada del 28 d'abril.
Segons una enquesta del seu observatori, les pèrdues per empresa han oscil·lat entre els 600 i els 26.000 euros en funció de la seva grandària, amb una mitjana de 1.640 euros. D'acord amb les dades difoses per PIMEC, 7 de cada 10 empreses van patir afectacions directes i la resta parcials.
Notícies en xarxa.
8 minuts i arribem a un quart de 3, molt pendents estem, us ho dèiem en titulars, aquest dimecres de l'incendi forestal a la regió d'Occitània, a França, la Catalunya Nord, que crema amb força des d'ahir i que ha generat una gran fumera visible des de Catalunya, en comarques com l'Alt i el Baix Empordà, la Selva o el Maresme. De fet, el 112 ha rebut una trentena de trucades alertant d'olor a fum. El foc, que afecta més de 13.000 hectàrees ja, entre Narbona i Carcassonne, ha provocat la mort d'una dona.
Sobre el terreny, uns 2.000 bombers i 14 mitjans aèris segueixen treballant per apagar un foc que ha obligat a tallar diverses vies, com per exemple l'autopista A9, a banda de la dona morta, hi ha un desaparegut i 9 persones ferides.
En una piulada de la xarxa X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ofereix tot el seu suport a les autoritats i serveis públics que estan treballant incansablement per estabilitzar l'incendi al sud de França.
En paral·lel, Protecció Civil demana extremar les precaucions en cas de trobar-se a la regió on s'ha declarat el foc i recomana informar-se de les novetats a través dels canals d'emergències francesos.
Doncs justament parlant d'incendis, Tivissa reclama una millor gestió forestal als boscos del seu terme municipal. Des de l'Ajuntament denuncien que amb els recursos del consistori és complicat fer accions en un terme de més de 200 quilòmetres quadrats i temen que es pugui repetir un incendi com el de Paüls a les muntanyes de Tivissa-Vandellòs, Canal T de Dani Camacho.
El municipi de Tivissa té una extensió de més de 21.000 hectàrees, la majoria en terreny forestal. Per això el risc d'incendi sempre està present. A finals de juliol inclús va haver de restringir l'accés a causa del risc extrem d'incendis durant 3 dies. L'Ajuntament reclama una millor gestió forestal a les administracions supramunicipals, ja que lamenten que només amb el pressupost del consistori és impossible, diuen, mantindre les muntanyes en bon estat. Joan Cedó és l'alcalde de Tivissa.
Preocupats perquè no hi ha gestió forestal. Des de fa molts anys venim reivindicant, i crec que no sóc el primer alcalde que ho posa de manera manifest, no? La gestió forestal és pràcticament nul·la i, per tant, un municipi com el nostre amb aquesta extensió de forest, doncs, doncs tenim un risc cada cop més gran, no? Aquest any ha sigut un any de pluges, l'aigua ha anat molt bé, però el verd se torna palla, no? Se torna sec, no?
A les muntanyes de Tivissa encara queden 2 ramats que netegen el bosc, tot i això continua sent insuficient. Des del municipi temen que se puguen repetir incendis, com el de Paüls, que va calcinar més de 3.000 hectàrees a principis de juliol.
I encara parlant del medi natural, la serra del Montgrony i el bosc de Campelles estan controlats per 2 informadors itinerants per garantir el bon comportament dels visitants a la zona. Durant l'estiu, l'alta afluència d'escaladors, especialment a les parets de Montgrony, generen actituds que perjudiquen la biodiversitat i moltes espècies que hi habiten. Ràdio Ripoll, Guido Sengerotti.
Des del Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès i a través de la Generalitat s'han desplegat dos informadors itinerants a la Serra de Montgrony i al Bosc de Campelles per als propers mesos. La presència i impacte dels boletaires és àmpliament conegut i ja fa temps que s'intenta regular a la comarca. Els escaladors, en canvi, fan molta presència a les parets de Montgrony. A l'estiu n'hi ha més d'un centenar cada dia amb pics de 150, amb efectes que potser són menys obvis. Ho explica Oriol Baena, tècnic de conservació de natura del Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès.
Els escaladors interaccionen amb algunes espècies amenaçades, que podem parlar tant d'algunes plantes que viuen a les cingleres, com sobretot de les aus rapinyaires, com el trencalós, l'aufrany, el falcó peregrí, el voltor, que precisament crien i viuen en aquestes parets la resta de l'any.
De cares a la tardor i amb l'aparició dels bolets, la tasca d'aquests informadors estarà més enfocada a controlar els boscos que s'ompliran de boletaires.
La xarxa de comunicació local.
Nou de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
3 minuts i arribem a un quart de 3. Us ho destacàvem també en titulars. L'Ajuntament de Barcelona estendrà la prohibició de les rutes organitzades per al consum d'alcohol a tota la ciutat i durant les 24 hores del dia. Fins ara l'activitat estava restringida només a Ciutat Vella i a l'Eixample i només en horari nocturn. L'objectiu de la mesura és garantir la convivència ciutadana, el descans veïnal i la salut pública. Josep Cullell.
Fins ara, l'activitat coneguda com a pub crawling estava restringida només a Ciutat Vella des de l'any 2012 i a l'Eixample des de fa 2 mesos i sempre en horari nocturn. Ara, en canvi, es prohibeix promoure, organitzar, vendre o realitzar circuits i rutes per establiments o locals d'oci a tota la capital catalana i a totes hores. Així ho explicava el quart tinent d'alcaldia, Jordi Valls, expressant que ells es preocupen per el benestar i la salut dels veïns.
Jo crec que hi ha problemes que els detectem, que intentem neutralitzar-los, que intentem fer inspeccions, que intentem fer processos de regulació com el que avui us presentem. I això no implica que l'endemà desaparegui. Però sí que fem una valoració positiva de que creiem que des que Ciutat Vella el 2012 es va produir també l'Eixample, hi ha hagut una reducció substancial. Que alguns llocs existeix, sí. I anirem també per ells, senzillament, per dues coses. Una, perquè és la nostra obligació com a administració pública, i dos, perquè hem de complir nosaltres la norma i hem de fer complir la norma.
La decisió s'ha pres després que l'activitat de les rutes alcohòliques té lloc al llarg de l'any i es podria produir a qualsevol hora del dia. Segons les dades aportades per la Guàrdia Urbana, la prohibició de les rutes d'alcohol ha contribuït a reduir significativament el nombre de rutes detectades i ha ajudat a prevenir-les gràcies a la detecció prèvia per l'oferta a través de les xarxes socials. Segons l'Ajuntament, el control administratiu i policial ha estat clau per mantenir la situació sota control.
Les reaccions no s'han fet esperar i, per exemple, el grup municipal del PP ha criticat ja que el govern de Jaume Collboni prohibeixi les rutes alcohòliques entre locals mentre tolera, diuen, els botellots.
El seu president, Daniel Cirera, denuncia que s'assenyali l'hostaleria en lloc d'endurir l'ordenança de civisme i multar el consum al carrer.
I de la crònica internacional us hem de dir que l'ONU alerta Israel que ocupar tota la franja de Gaza tindria conseqüències catastròfiques.
En una intervenció al Consell de Seguretat a Nova York, el secretari general adjunt de les Nacions Unides ha assegurat que els plans del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, publicats en mitjans israelians, són profundament alarmants i que la llei internacional és clara. Gaza és i ha de seguir sent part integral del futur estat de Palestina, ha afirmat Genka. L'avís de l'ONU arriba mentre a Tel Aviv creixen les especulacions sobre la divisió que generaria el pla de Netanyahu d'ocupar tota la franja.
Gaire Gairebé en punt un quart de tres, més coses, els Mossos d'Esquadra han desallotjat 8 pisos d'un bloc ocupat de la Ronda Ferran Puig, al centre de Girona, i han detingut 2 persones per possessió de marihuana. L'edifici té problemes estructurals. Televisió de Girona, Maria Plensa.
Avui a les 8 del matí s'ha iniciat el desallotjament del bloc número 13 i 15 de la Ronda Ferran Puig de Girona. S'han desallotjat 8 dels 18 immobles totals. S'hi ha desplaçat diverses furgonetes de l'ARRO dels Mossos d'Esquadra i també la Policia Nacional i una ambulància. S'han detingut a 2 persones, un home i una dona, per possessió de marihuana que s'ha trobat dins l'immoble que es trobaven. Aquesta és la tercera vegada que es desallotja algun pis del bloc que compta amb greus problemes estructurals i que fa mesos que està ocupat per diverses famílies. Segons informa l'ACN, els veïns asseguren que l'Ajuntament no els ha respost 2 cartes que han enviat recentment per tal que els ofereixi una solució i també diuen que ningú els ha notificat el desnonament. Poc després que acabés el desallotjament, els veïns afectats han tornat a entrar a l'immoble. Com en la darrera actuació, operaris han destrossat els immobles per tal de fer-los inhabitables. El consistori assegura que té prevista una reunió amb un grup de veïns per tractar el tema.
I els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 22 anys com a presumpta autora del furt d'elements funeraris de bronze d'una desena de nínxols del cementari de Palau d'Anglesola divendres passat al vespre.
La investigació continua oberta per tal de localitzar i detenir la seva parella, un home amb nombrosos antecedents a qui els agents consideren el principal responsable dels fets. Segons la policia, els dos presumptes lladres van arrencar creus, medallons i altres elements de les làpides amb un pes d'uns 80 quilos i les van dur a vendre a una deixalleria de Mollerussa. Els Mossos han determinat que el valor al mercat dels elements recuperats i la seva instal·lació rondaria els 4.300 euros.
I arribats a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar d'altres notícies. Comencem a Lleida, on l'equip de govern de la Paeria arriba a l'Equador de mandat amb un grau de compliment, diu, del pla d'actuació municipal del 61%, una dada que han anunciat coincidint amb la presentació del nou web del PAM, a través del qual la gent podrà consultar l'estat dels 6 eixos estratègics, així com l'evolució de cada acció concreta emmarcada en aquestes àrees. 1-1 Lleida Ràdio, Quim Gasó.
La informació ja està disponible a l'enllaç plans.paeria.cat, on es pot desglossar per àrees de manera interactiva. Tot plegat, segons l'alcaldessa accidental Carme Valls, amb la voluntat de garantir una major transparència.
Sí, moltes vegades l'oposició ens diu que l'oposició fa d'oposició per fiscalitzar, i nosaltres mateixos també ens volem fiscalitzar si la feina que fem és l'adequada i si complim amb aquelles promeses que vam fer el 23 i que devem a la ciutadania que ens va votar i també als que no ens van votar, no? Perquè al final és el nostre compromís.
Cada regidoria, juntament amb els seus tècnics, és la responsable de definir el grau de compliment en cada àmbit i la intenció del govern municipal és actualitzar els paràmetres cada 3 mesos. Des de la Paeria es mostren satisfets amb el grau de compliment actual i asseguren que donarien per bo més d'un 75% al final del mandat, tot i que l'objectiu continua sent el del 100%. Presentat al febrer del 2024, el Pla d'Actuació Municipal fixa el full de ruta a seguir al llarg de tot el mandat.
Evitar passos indeguts i controlar el trencament de les tanques dèbils que permet a la gent travessar les vies per reduir el nombre d'atropellaments. Això és el que persegueixen Adif i l'Ajuntament de Montgat amb els treballs que es fan aquests dies a les noves tanques que hi ha al perímetre de les vies del tren, al terme municipal i a les dues estacions de Montgat. Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Sissó.
Les obres es fan en diversos trams de la R1 entre Montgat, el Masnou i Premià de Mar i tenen un cost aproximat d'uns 5.400.000 euros. Es preveu que els treballs a les tanques puguin durar uns 3 mesos al municipi de Montgat, ja que prèvia a la millora del tancat s'ha hagut de desbrossar la zona. N'ha parlat l'alcalde de Montgat, Andreu Absil.
Tot el que hi havia al voltant, les plantes, tot el que arxia, els arbres, també feien adicionar aquest tipus de valla. Per tant, s'ha fet un arreglo més general. D'aquí surt aquesta, diguem-ne, desbrossa que s'ha fet previ a fer tota aquesta obra. Per primer s'ha tingut a desbrossar i treure. També tenim el problema dels arbres, que els arbres que estan molt a prop de la via hem de fer un pensament, ja que si caiguessin cap a la catenària, produiria un col·lapse molt important a l'R1 i li estem donant una volta a Adif i tant a l'Ajuntament per veure què podem fer amb aquests arbres com les palmeres que tenim aquí davant.
De moment, les noves proteccions que s'hi posen seran uns 25 centímetres més altes que les que hi ha actualment, amb el que arribaran als 3 metres aproximadament.
I a la ciutat de Barcelona, 11 minuts, i arribem a 2:45, avui se celebra la primera reunió de mediació en plena vaga indefinida dels socorristes.
Després de dies amb acusacions mútues de falta de diàleg, finalment aquest dimecres les parts implicades s'han trobat per intentar arribar a un acord. Una trobada a 3 entre els treballadors, l'empresa i l'Ajuntament de Barcelona a la seu del Departament de Treball, que actua com a mediador.
ara per la cultura. I per la nova edició, la cinquena del Peplum, el festival de cinema que se celebrarà a Empúries del 21 al 23 d'agost i on tots els amants de la història de grecs i romans podran gaudir d'una programació variada que combina projeccions de pel·lícules amb activitats divulgatives i culturals. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
L'oci i els espectacles de l'imperi romà esdevenen el fil conductor de la cinquena edició del Peplum, el festival de cinema que celebrarà del 21 al 23 d'agost al conjunt arqueològic d'Empúries. Ofereix una visita guiada pel jaciment, una conferència sobre l'entreteniment i el joc a l'antiguitat, així com les projeccions de les darreres versions de les pel·lícules Ben-Hur i Pompeyo. Josep Maria Guinart, codirector del Festival Peplum.
Que no és només projectar unes pel·lícules, que és molt senzill, en teoria, sinó vestir-ho, que és el que realment es pugui entrar més en el contingut i en entendre molts dels aspectes de la pel·lícula que si no passarien desapercebuts, i especialment relacionar-ho amb a casa nostra, amb Empúries.
En aquest sentit, els assistents podran reviure els espectacles a l'imperi romà en un espai on avui dia es conserven les restes d'un amfiteatre amb capacitat per 6.000 persones o d'una palestra que reunia els entrenaments dels gladiadors. El conjunt dels actes del Peplum són gratuïts i l'entrada no requereix reserva.
I els carrers de Sant Cugat del Vallès amaguen una ruta artística ben curiosa i original. Es tracta de la proposta d'en Martí Cardona, un jove santcugatenc que omple les parets del municipi amb les seves creacions fetes amb la tècnica del trencadís. S'hi poden trobar des de cares, màscares i animals fins a altres elements naturals. Cugat Media, Marc Castro.
Cardona, a més de ser artista, també és biòleg i, de fet, explica que part de la seva inspiració és definida per l'interès que té en aquest camp professional. Tot i això, també diu que treballa amb idees més oníriques i no es tanca la porta a deixar volar la imaginació per a futures creacions. L'escoltem.
Vaig dibuixant, la plasmo primer el paper, m'agrada, no?, i després dic, va, doncs això ho portaré en forma de trencadís. Hi ha gardaixos, hi ha ocells, hi ha libèl·lules, també. Els insectes també m'agraden molt, les abelles, coses així. Després, si no, més cares. Després hi ha una cara que té també com uns tentacles que li surten del cap, i després també m'agrada molt fer coses amb flors o amb elements així naturals.
Les rajoles que utilitza són reciclades, de manera que una de les intencions d'aquest projecte és que sigui sostenible. Té una trentena d'obres repartides per diferents punts de Sant Cugat del Vallès i, de fet, ell mateix ha creat una ruta a la seva web que es pot seguir per tal de no perdre's cap de les seves creacions.
I arribarem als esports amb música.
Pido perdón por no haber escuchado tus ruegos. Pido perdón por las lágrimas que hablan de mí.
Tres propostes ben diferents. Per començar, Antonio Orozco canta avui a Caproig.
El cantant i compositor català que ha venut més d'un milió i mig de còpies des del seu primer disc, Un reloj i una vela, fins a l'actualitat, farà un repàs als seus grans èxits en un concert que se celebrarà a Calella de Palafrugell.
I escolteu ara els Lacs Sant Busto, canten avui i actuen a Sitges.
El grup musical de pop-rock català del Vendrell serà el protagonista de la jornada d'aquest dimecres al Festival dels Jardins de Terramar. Escaparé, escaparé como
Dorita Rumbau. 7 minuts per 2:45, acabem aquest repàs de propostes amb un doblet, La Casa Azul i Fangoria, actuen avui a Sant Feliu de Guíxols.
El grup català indi d'electropop liderat per Guille Milky Way i la formació d'Alaska seran les protagonistes del concert al Festival de la Porta Ferrada.
Doncs amb música arribem als esports. El nostre company Ignasi Trapero. Ignasi, bon dia.
Bon dia. El Badalona és el segon semifinalista del torneig històric del futbol català i s'enfrontarà dissabte al Reus buscant un lloc per la final. Els badalonins van certificar la classificació guanyant l'Horta i el Vilanova. Ràdio Ciutat de Badalona, Pol Peiró.
En el primer maig, els badalonins es van enfrontar al Club Futbol Vilanova. Els homes de Pedro Dolera van vèncer el del Garraf per un ajustat 1-0 gràcies a un gol d'Òscar Gómez. En el segon partit, el Badalona va pitjar l'accelerador, superant de forma contundent a l'Unió Atlètica Horta per 3-0. Els gols van ser obra de Rocafull, jove debutant del planter, Pinyol i Fasani. Escoltem l'entrenador del Badalona, Pedro Dolera.
Som molts jugadors nous, entrenador nou, hem d'anar païnt el sistema, el que volem.
però crec que hem sigut pràctics en un camp que és complicat i hem tirat endavant el partit.
Amb aquestes dues victòries, el conjunt escapolat s'ha guanyat un lloc a les semifinals del torneig d'històrics, on s'enfrontarà el Reus dissabte vinent a les 6.
I avui es disputa també la tercera jornada amb la participació del Sant Andreu Muntanyesa i Sants. A partir de les 6, al municipal del Guinardó també es farà un homenatge a l'entrenador de l'Espanyol Manolo González per la seva trajectòria. I avui més partits de pretemporada al futbol català. 6:45, trofeu Ciutat de Tarragona entre el Nàstic i el Saragossa. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
Amb la plantilla pràcticament tancada, amb 12 fitxatges i coberta al 95%, com reconeixia en les darreres hores el director esportiu del Nàstic, Noé Calleja, va ser que el darrer en fer-se oficial ha estat el fitxatge del camerunès Wilfred Captum. L'equip buscarà aquesta nit davant d'un rival de superior categoria com el Real Saragossa les bones sensacions que encara no ha trobat en els dos primers partits amistosos de la pretemporada, on l'entrenador del Nàstic, Luis César, seguirà examinant els seus jugadors en l'equador de la pretemporada.
Tenga en cuenta que estos partidos amistosos también nos sirven para evaluar lo que somos y lo que queremos ser, ¿no? Entonces va a marcar un poquito pues el rendimiento. Los jugadores están como examinando. I jo tinc en compte que estan fatigats, però ja s'estan examinant, no?
Després del partit d'aquest vespre, el Nàstic encara té 5 partits més de preparació abans d'arrencar la Lliga el proper 31 d'agost a casa davant l'Algeciras.
I el Barça i l'Ajuntament de Barcelona treballen l'opció d'un possible retorn de l'equip al Camp Nou per al cap de setmana del 13-14 de setembre en el partit contra el València de Lliga i amb un aforament limitat a 27.000 espectadors. S'hi ha referit fa uns instants a l'alcalde accidental de Barcelona, Jordi Valls.
Todo está centrado en estos momentos en lo que es la fase 1 para 27.000 personas. Para obtener este permiso se requiere un certificado de ECA, que es el certificado de control ambiental, se requiere también el certificado de terminación de obras, se requiere el permiso de distrito y esto significa las inspecciones, sobre todo de seguridad, que se deben realizar. Y cuando toda esa información la tengamos, vamos a ver qué decisión tomamos.
I en bàsquet, el Joventut de Badalona ha anunciat el fitxatge de la pivot d'Estats Units amb passaport nigerià Lauren Evo. L'Uni Girona renova una temporada a la base sueca Clara Holm.
Doncs gràcies, Ignasi Trapero, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 3:15 de la tarda.
La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
La Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Sabíeu que Eric Clapton va estar a punt de ser membre dels Beatles sense que el propi Clapton ho sabés? Doncs tot això i molt més. La música i les seves històries cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música.
Gaudeix-la amb nosaltres.
Sit together on the sofa with the music way down low. I waited so long for this moment. It's hard to think it's really so. The door is locked, there's no one home. They've all gone out.
Ja són dos quarts de tres.
Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
Dia clau per al futur del Banc Sabadell, que complica l'OPA del BBVA. L'entitat catalana ha celebrat dues juntes d'accionistes on aquests han aprovat la venda de la seva filial britànica, el Santander, per 3.300 milions d'euros i han validat repartir un dividend extraordinari de 2.500 milions procedents justament d'aquesta operació. Dues decisions estratègiques que seran clau per saber si el Banc Basc segueix endavant o si finalment es fa enrere. Escolteu el president del Banc Sabadell, Josep Oliu.
La propuesta consta en el orden del día de esta junta y es independiente de la OPA y se podría o se propondría llevar a cabo tanto en el contexto actual como en un contexto sin OPA. Por su clara aportación es beneficiosa para el banco y para sus accionistas.
És dimecres 6 d'agost de 2025. Tenim més titulars. Es segueix sense control el greu incendi de l'Occitània. Albert Güell.
Un foc que afecta una àmplia zona entre Narbona i Carcassona i que ja ha cremat 13.000 hectàrees i ha provocat la mort d'una dona. El fum i la forta olor han arribat a diverses comarques de Catalunya i el president de la Generalitat ja ha ofert el suport en el cas que sigui necessari.
Afluixa la calor, que demà, però, tornarà amb més força encara.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha desactivat els avisos vigents, tot i que aquests podrien tornar a activar-se de cara al cap de setmana quan les temperatures sembla que pujaran de forma considerable.
Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
Bon dia, matí de dimecres, estable, tranquil, assolellat al conjunt de Catalunya i que de tant en tant tenim el pas de núvols alts. Una tramuntana que ja des de primeres hores del matí bufava, sobretot al nord del Cap de Creus, i que a partir de la tarda tendirà a afluixar. Una tarda que es presenta tranquil·la, assolellada al conjunt, tot i que tindrem diversos punts on les nuvolades aniran en augment, per exemple, entre l'Aran, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça, també entre la Cerdanya i el Ripollès i a cavall de les comarques del sud, del Baix Ebre i també del Montsià. Totes aquestes nuvolades a la tarda no ens deixaran precipitacions. I és que les properes hores les temperatures màximes no pujaran tant com ahir. No esperem arribar als 40 graus i els valors més elevats els ubicarem ja aquestes properes hores al sud del Pla de Lleida, màximes entre els 35 a 37 graus. I a la resta del país els valors no pujaran tant, entre els 30 a 33 graus. Que vagi bé.
Més coses prohibides, totes les rutes d'alcohol a Barcelona.
L'Ajuntament ha decidit estendre la mesura a tota la ciutat i durant tot el dia amb l'objectiu de garantir la convivència, l'escans veïnal i la salut pública. Fins ara l'activitat estava restringida només a Ciutat Vella i a l'Eixample i en horari nocturn. Jordi Valls és l'alcalde accidental.
La decisió que hem pres ara és ampliar-ho a tota la ciutat. Aquestes experiències a la ciutat no li interessen. No volem aquest tipus d'experiència. I s'ha de dir que des del moment que Ciutat Vella i després l'Eixample ha fet aquest plantejament de prohibició des d'un punt de vista formal, el nivell de compliment ha estat alt.
Desallotgen 8 pisos d'un bloc ocupat a Girona.
L'actuació l'han fet els Mossos d'Esquadra a un immoble de la Ronda Ferran Puig. L'edifici té problemes estructurals, però hi vivia gent des de fa mesos. En l'operatiu, els agents han detingut dues persones que tenien marihuana.
Cultura presentada a la nova edició del Peplum.
El festival de cinema que se celebrarà a Empúries del 21 al 23 d'agost està dirigit als amants de la història de grecs i romans, que podran gaudir d'una programació que combina projeccions amb activitats divulgatives.
Esports, Ignasi Trapero, el Badalona és el segon semifinalista dels històrics de futbol.
Els de Pedrerol van superar el Vilanova per 1-0 i l'Horta per 3-0 i jugaran dissabte contra el Reus buscant una plaça per la final.
El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació, José Gallardo, passen 4 minuts de 2 quarts de 3.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És És la nostra portada aquest dimecres. La doble junta d'accionistes del Banc Sabadell, que ha aprovat la venda de la seva filial britànica, el Santander, per 3.300 milions d'euros i han validat repartir un dividend extraordinari de 2.500 milions procedents justament d'aquesta operació. Dues decisions estratègiques que seran clau per saber si el BBVA segueix endavant amb l'OPA hostil sobre el Sabadell i si finalment es fa enrere. El Banc Basc prendrà una decisió, dit, definitiva al setembre. A la Junta d'Accionistes i a la nostra companya de Televisió de Sabadell, la Mònica Martín. Mònica, bon dia.
Bon dia, doncs sí, el Banc Sabadell ha donat llum verda per unanimitat a la venda de la seva filial britànica TSB al Banc Santander per més de 300.000 milions d'euros. Recordem que TSB és especialitzada en hipoteques al Regne Unit. Va ser comprada pel Sabadell el 2015 per 1.950 milions d'euros. El president Josep Oliu ha subratllat que aquesta operació és independent de l'OPA del BBVA i aquesta venda els aporta beneficis clars als accionistes i al banc.
La propuesta consta en el orden del día de esta junta y es independiente de la OPA y se podría o se propondría llevar a cabo tanto en el contexto actual como en un contexto sin OPA, por su clara aportación que es beneficiosa para el banco y para sus accionistas, por su alineamiento con la estrategia definida por el Consejo de Administración en su día.
L'acord inclou mesures per evitar competència i captació de personal de TSB, així com la renovació del contracte tecnològic durant 4 anys. La segona votació realitzat avui ha aprovat un dividend extraordinari de 2.500 milions d'euros relacionat amb la venda. L'operació es troba ara pendent de les aprovacions reguladores del Regne Unit i del Banc Central Europeu i es preveu que es tanqui properament.
Gràcies, Mònica. I encara en clau econòmica, els Estats Units han de fer oficial aquest dimecres com queden els aranzels que aplicarà a la Unió Europea a partir de demà mateix.
En les últimes hores, el seu president Donald Trump ha atacat novament la Unió i ha amenaçat de pujar els aranzels al 35% si els 27 estats membres no compleixen el pacte dels 15 establert a finals de juliol. Fa tot just uns dies, la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, es va comprometre a invertir 600.000 milions en energia als Estats Units. Ara, si la Unió no compleix, Trump ha amenaçat d'incrementar el gravamen pactat.
I més diners, la patronal de les petites i mitjanes empreses, PIMEC, ha xifrat en més de 880 milions d'euros l'impacte econòmic de la gran apagada del 28 d'abril.
Segons una enquesta del seu observatori, les pèrdues per empresa han oscil·lat entre els 600 i els 26.000 euros en funció de la seva grandària, amb una mitjana de 1.640 euros. D'acord amb les dades disposes per PIMEC, 7 de cada 10 empreses van patir afectacions directes i la resta parcials.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
8 minuts i arribem a 3:45 de la tarda. Estem molt pendents també aquest dimecres de l'incendi forestal a la regió d'Occitània, a França, la Catalunya Nord, que crema amb força des d'ahir i que ha generat una gran fumera visible des de Catalunya, on comarques com l'Alt i el Baix Empordà, la Selva o el Maresme. De fet, el 112 ha rebut una trentena de trucades alertant d'olor a fum. El foc, que afecta més de 13.000 hectàrees ja, entre Narbona i Carcassonne, ha provocat la mort d'una dona.
Sobre el terreny, uns 2.000 bombers i 14 mitjans aeris segueixen treballant per apagar un foc que ha obligat a tallar diverses vies, com per exemple l'autopista A9. A banda de la dona morta, hi ha un desaparegut i 9 persones ferides.
En una piulada a la xarxa X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha ofert tot el seu suport a les autoritats i serveis públics que estan treballant incansablement, diu, per estabilitzar l'incendi al sud de França.
En paral·lel, Protecció Civil demana extremar les precaucions en cas de trobar-se a la regió on s'ha declarat el foc i recomana informar-se de les novetats a través dels canals d'emergències francesos.
Doncs justament parlant d'incendi, Tivissa reclama una millor gestió forestal als boscos del seu terme municipal. Des de l'Ajuntament denuncien que amb els recursos del consistori és complicat fer accions en un terme de més de 200 quilòmetres quadrats i temen que es pugui repetir un incendi com el de Paüls a les muntanyes de Tivissa-Vandellós. Canal T, Dani Camacho.
El municipi de Tivissa té una extensió de més de 21.000 hectàrees, la majoria en terreny forestal. Per això el risc d'incendi sempre està present. A finals de juliol inclús va haver de restringir l'accés a causa del risc extrem d'incendis durant 3 dies. L'Ajuntament reclama una millor gestió forestal a les administracions supramunicipals, ja que lamenten que només amb el pressupost del consistori és impossible, diuen, mantindre les muntanyes en bon estat. Joan Cedó és l'alcalde de Tivissa.
Preocupats perquè no hi ha gestió forestal. Des de fa molts anys venim reivindicant, i crec que no sóc el primer alcalde que ho posa de manifest,
manifest, no? La gestió forestal és pràcticament nul·la i, per tant, un municipi com el nostre amb aquesta extensió de forest, doncs, bueno, doncs tenim un risc cada cop més gran, no? Aquest any ha sigut un any de pluges, l'aigua ha anat molt bé, però el verd se torna palla, no? Se torna sec, no?
A les muntanyes de Tivissa encara queden dos ramats que netegen el bosc, tot i això continua sent insuficient. Des del municipi temen que se puguen repetir incendis com el de Paüls, que va calcinar més de 3.000 hectàrees a principis de juliol.
I encara parlant del medi natural, 6 minuts i 3 quarts de 3, la serra de Montgrony i el bosc de Campelles estan controlats per dos informadors itinerants per garantir el bon comportament dels visitants a la zona. Durant l'estiu, l'alta afluència d'escaladors, especialment a les parets de Montgrony, generen actituds que perjudiquen la biodiversitat i moltes espècies que hi habiten. Ràdio Ripoll, Guido Sengerotti.
Des del Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès i a través de la Generalitat s'han desplegat dos informadors itinerants a la serra de Montgrony i al bosc de Campelles per als propers mesos. La presència i impacte dels boletaires és àmpliament conegut i ja fa temps que s'intenta regular a la comarca. Els escaladors, en canvi, fan molta presència a les parets de Montgrony. A l'estiu n'hi ha més d'un centenar cada dia amb pics de 150, amb efectes que potser són menys obvis. Ho explica Oriol Baena, tècnic de conservació de natura del Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès.
Els escaladors interaccionen amb algunes espècies amenaçades, que podem parlar tant d'algunes plantes que viuen a les cingleres, com sobretot de les aus rapinyaires, com el trencalós, l'aufrany, el falcó peregrí, el voltor, que precisament crien i viuen en aquestes parets la resta de l'any.
De cares a la tardor i amb l'aparició dels bolets, la tasca d'aquests informadors estarà més enfocada a controlar els boscos que s'ompliran de boletaires.
La xarxa de comunicació local.
Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Més coses us ho destacàvem en titulars. L'Ajuntament de Barcelona estendrà la prohibició de les rutes organitzades per al consum d'alcohol a tota la ciutat i durant les 24 hores del dia. Fins ara l'activitat estava restringida només a dos districtes i en horari nocturn. L'objectiu és garantir la convivència ciutadana, el descans veïnal i la salut pública. Josep Cullell.
Fins ara, l'activitat coneguda com a pub crawling estava restringida només a Ciutat Vella des de l'any 2012 i a l'Eixample des de fa dos mesos i sempre en horari nocturn. Ara, en canvi, es prohibeix promoure, organitzar, vendre o realitzar circuits i rutes per establiments o locals d'oci a tota la capital catalana i a totes hores. Així ho explicava el quart tinent d'alcaldia, Jordi Valls, expressant que ells es preocupen per el benestar i la salut dels veïns.
Jo crec que hi ha problemes que els detectem, que intentem neutralitzar-los, que intentem fer inspeccions, que intentem fer processos de regulació com el que avui us presentem. I això no implica que l'endemà desaparegui. Però sí que fem una valoració positiva de que creiem que des que Ciutat Vella el 2012 es va produir també l'Eixample, hi ha hagut una reducció substancial. Que alguns llocs existeix, sí. I anirem també per ells, senzillament, per dues coses. Una, perquè és la nostra obligació com a administració pública, i dos, perquè hem de complir nosaltres la norma i hem de fer complir la norma.
La decisió s'ha pres després que l'activitat de les rutes alcohòliques té lloc al llarg de l'any i es podria produir a qualsevol hora del dia. Segons les dades aportades per la Guàrdia Urbana, la prohibició de les rutes d'alcohol ha contribuït a reduir significativament el nombre de rutes detectades i ha ajudat a prevenir-les gràcies a la detecció prèvia per l'oferta a través de les xarxes socials. Segons l'Ajuntament, el control administratiu i policial ha estat clau per mantenir la situació sota control.
Les reaccions no s'han fet esperar a l'anunci. El grup municipal del PP, per exemple, ha criticat que el govern de Jaume Collboni diu prohibeixi les rutes alcohòliques entre locals mentre tolera els botellots.
El seu president, Daniel Cirera, denuncia que s'assenyali l'hostaleria en lloc d'endurir l'ordenança de civisme i multar el consum al carrer.
la crònica internacional, dos minuts i arribem a 3:45 de la tarda. Us hem de dir que l'ONU alerta Israel que ocupar tota la franja de Gaza tindria conseqüències catastròfiques.
En una intervenció al Consell de Seguretat de Nova York, el secretari general adjunt de les Nacions Unides ha assegurat que els plans del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, publicats en mitjans israelians, són profundament alarmants i que la llei internacional és clara. Gaza és i ha de seguir sent part integral del futur estat de Palestina. L'avís de l'ONU arriba mentre a Tel Aviv creixen les especulacions sobre la divisió que generaria el pla de Netanyahu d'ocupar tota la franja.
Novament a Catalunya, on els Mossos d'Esquadra han desallotjat 8 pisos d'un bloc ocupat de la Ronda Fermí Puig al centre de Girona i han detingut 2 persones per possessió de marihuana. L'edifici té problemes estructurals. Televisió de Girona, Maria Plensa.
Avui a les 8 del matí s'ha iniciat el desallotjament del bloc número 13 i 15 de la Ronda Ferran Puig de Girona. S'han desallotjat 8 dels 18 immobles totals. S'ha desplaçat diverses furgonetes de l'Arro dels Mossos d'Esquadra i també la Policia Nacional i una ambulància. S'han detingut a 2 persones, un home i una dona, per possessió de marihuana que s'ha trobat dins l'immoble que es trobaven. Aquesta és la tercera vegada que es desallotja algun pis del bloc que compta amb greus problemes estructurals i que fa mesos que està ocupat per diverses famílies. Segons informa l'ACN, els veïns asseguren que l'Ajuntament no els ha respost 2 cartes que han enviat recentment per tal que els ofereixi una solució i també diuen que ningú els ha notificat el desnonament. Poc després que acabés el desallotjament, els veïns afectats han tornat a entrar a l'immoble. Com en la darrera actuació